Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
La visita al Carmen de Saragossa es va convertir ahir en una frenada en sec a les aspiracions del Sabadell. Guanyar allà hagués situat el centre d'esports amb 44 punts, virtualment salvat i fent números per la Copa del Rei. En canvi, amb la derrota final, 1-0, ara hem de mirar un altre cop cap avall i fer números, però per la permanència matemàtica, més que no pas per d'altres objectius. I tot va anar d'un pèl, d'un minut exactament, el que va passar entre el travesser d'Arturo i el gol d'Adri Cueva, jugador de l'Ebro. La part positiva de tot plegat és que, malgrat la ratxa frenada de 7 jornades sense perdre del Sabadell, aquesta derrota va venir acompanyada també de resultats negatius dels equips de la part perillosa, amb la qual cosa la distància es manté en 5 punts, falten ara 5 jornades pel final. Però el calendari, atenció, és duríssim pel centre d'esports, que encara no ha fet la feina i que fa patir els més porucs amb un final de temporada que podria tenir més coses en joc del que semblava fa unes setmanes.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Repassarem el que va succeir ahir a l'Almozara, l'opinió també de 5 periodistes que segueixen la segona B sobre els punts que caldrà sumar per salvar-se. Una jornada negra, tot això al futbol base arlequinat, l'última hora de l'Open de natació a Màlaga, el doble compromís internacional de l'Estalpool de waterpolo femení, David de la Cruz valorant l'Itzúlia o la desfeta de l'Oar, el derbi contra el Sant Quirze, per tant, programa ben farcidet.
I fora de l'hotel?
Cal Crutchlow guanya l'Argentina i és el nou líder del Mundial de MotoGP. L'anglès va estar acompanyat al podi per Zarco i per Rins. El més destacat, però, va ser el nou en renou entre Marc Márquez i Valentino Rossi. El cerverí va quedar-se fora dels punts després de ser sancionat en 3 ocasions diferents. Márquez havia de remuntar i va fer un pilotatge agressiu que va tirar per terra l'italià, el qual no va acceptar després les seves disculpes. I el Barça és més líder de primera divisió després de l'empat a 1 en el derbi madrileny d'ahir entre el Real Madrid i l'Atlético. Els de Valverde treuen ara 11 punts al segon, que segueix sent el conjunt matalasser a només 7 partits del final de temporada. Jugats ahir també, Real Sociedad 5, Girona 0 i València 1, Espanyol 0. I Espanya disputarà les semifinals de la Copa Davis de tenis després de remuntar contra Alemanya a València, guanyant 3-2 amb l'últim punt de David Ferrer. Els creuaments de semifinals seran al setembre i enfrontaran França amb Espanya i Croàcia amb els Estats Units. Finalment, el Divina Seguro Joventut i el Barcelona Lassa han guanyat aquest cap de setmana la Lliga CB de bàsquet. Els verdinegres van derrotar el Tecniconta Zaragoza i mantenen vives així les opcions de permanència després de 2 triomfs seguits. Els blaugrana, de la seva banda, van desfer-se ahir de l'Herbalife Gran Canària per mantenir-se en tercera posició.
I a les xarxes socials.
El bon ambient entre les aficions dels dos clubs agermanats pels quadres blanquiblaus, Club Deportivo Ebro i Centre d'Esports Sabadell. Ahir, durant l'enfrontament, ja van poder veure un cop més seguidors dels dos conjunts arlequinats a perfils de Twitter com el del Fòrum Arlequinat o els Ebrofans. Avui també la penya La Plana agraeix com va anar el desplaçament de la parròquia sabadellenca. La germanor, per tant, s'ha traslladat també des de l'Almozara fins a les xarxes socials.
Avui celebra el seu aniversari
l'exarlequinat Gaia Solín. Bufa avui 27 espelmes.
L'enquesta.
Acabem fent-vos una pregunta. Quants punts seran necessaris enguany per assolir la permanència al grup 3 de segona B? 42 o menys és la primera resposta. La segona, entre 43 i 45. La tercera, més de 45. Teniu 27 minutets per respondre a aquesta enquesta @radiosabadell al Twitter d'aquesta emissora.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Bueno, avui estic una mica més decebut que altres dies, però no decebut amb l'equip, eh? Decebut perquè, pues això, perquè crec que estem fent mèrits per tindre molt més premi del que, o menys càstig, no?, del que estem rebent. que el nostre equip habitualment fa tant o més que el rival amb tots els aspectes del joc per guanyar els partits. Però realment lo del gol se'n resisteix. Per norma general defensem també que el rival tampoc ens pot fer ni ui, però moltes vegades, sobretot amb accions a pilota parada, pues, te despistes, te fan un gol, com avui, i perds el partit. Sí, bueno, durant l'any hem canviat el tipus de marcatge en la pilota parada diverses vegades, no? Perquè hem marcat amb individual, ens han rematat i ens han fet gol jugadors lliures de marca, hem marcat amb zona, hem rebut gols també evitables, i després el rebuig a la segona jugada, pues, també tens que continuar la marca d'Adri Cuevas, que remata i també està sol, evidentment. Però és que per norma general les accions de gol, a pilota parada o no, amb aquesta categoria venen molt més fruit d'errades i de despistes que no d'encert del que fa gol. Però ja et dic, no, quan veig l'equip com està, és que real, a mi particularment em preocupa poc, sempre i quan continuem al nivell que està competint l'equip. Em preocupa poc que els de baix guanyen o deixen de guanyar. Si no guanyen, millor, no? Perquè a ningú li entre els nervis. I ara, realment, l'únic que em preocupa és aixecar l'ànim de tothom, continuar reforçant que les coses s'estan fent molt bé i aixecar això perquè queden 5 partits i realment necessitem guanyar.
Necessitem guanyar, acabava dient Toni Sarigrat, com sempre ens serveix per encetar una setmana més aquí a l'Hotel Suís, també amb una pregunta que us llancem: quants punts seran necessaris per salvar-se aquesta temporada al grup 3 de segona divisió B? De moment els resultats, el 6% creu que 42 o menys, per tant, creieu en línies generals que anirà força cara aquesta temporada. L'opció més votada entre 43 i 45 punts, el 61% de l'audiència, i el 33%, un de cada 3, respon que més de 45 punts. Recordem, el Sabadell en té 41, té 5 punts de marge respecte a la part baixa. Això el que vol dir és que Llagostera i Formentera, que són qui tanquen ara mateix la promoció de permanència i el descens directe, en tenen 30. 6. És a dir, n'haurien de sumar uns quants en els 15 punts que queden en les 5 últimes jornades del campionat. També alguna que altra resposta, com l'Agustí Forrellat, que diu 5 empats a 0, o el Joaquim Almirall, que diu potser amb una victòria més o amb 3 empats ja en tenim prou. No sé com ho veu tot això el Marc Pijoan. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Adri.
Doncs 44, mira, 45, 43, has tret ja la calculadora?
Ho estava pensant i reflexionava, i jo, vaja, allò, tirant una mica sobre segur, faig cas a Toni Sarigrat i ell va dir que amb 45 la salvació està garantida. Per tant, jo dic 45, allò de per si un cas, per si les mosques, millor quedar-se llarg que no pas curt, i jo crec que, òbviament, amb una victòria tindries allò que es diu la salvació virtualment aconseguida, la permanència, en tot cas, per assegurar el tret, amb 45 punts, que serien allò una victòria i un empat, ho tens seguríssim, i si més no també viure aquells últims partits de la temporada amb tranquil·litat, poder començar a treballar bé la de l'any vinent, jo crec que ajudaria a començar, si més no, a encarar el que serà la següent temporada.
Doncs d'aquí a uns minutets tindrem també Suït de Bronze parlant d'aquesta qüestió. Clar, al final, si veus l'última jornada, l'anterior, no la d'aquest cap de setmana sinó la de Setmana Santa, segurament diràs que, 45 o més, perquè tots han reaccionat i tots sumen a la part baixa. Si veus aquesta, afortunadament va ser propícia pel Sabadell, més enllà de perdre el camp de l'Ebro, perquè sí que els rivals de la part baixa gairebé tots van fallar, excepte l'Atlètic Balears, i per tant, doncs, una zona baixa que queda més o menys a la mateixa distància. Això sí, després d'una derrota, que això també és notícia, perquè el Sabadell, diem que guanya poc, però també perd molt poc. Ahir va tocar el tornar de 8, el segurament valorar com toca els empats, perquè ahir segurament que tots en el minut 90 haguéssim signat el 0-0 que hi havia fins al minut 75. Aleshores, en qüestió d'un minut va passar tot. O sigui, si el partit algú se'l va perdre i només va veure aquell minut, en va tenir prou, perquè va ser la pilota al travessi d'Arturo i després l'altra jugada, el gol de córner d'Adri Cuevas per sentenciar el conjunt sabadellenc. Una derrota que, home, és que et canvia molt la manera de veure el panorama d'haver perdut a haver esgarrapat alguna cosa ahir a l'Almozara, eh?
Sí, sobretot trencar aquesta ratxa, de 7 jornades sense perdre, que jo crec que, si més no, encara que siguin empats, dona confiança a l'equip, allò de veure que no caus, que cap equip és superior a tu, que en el joc doncs tots més o menys ja estem d'acord que el Sabadell controla els partits, que no se sent inferior mai en cap moment, bé, algun partit en concret, a l'equip rival, però clar, quan perds i quan perds d'un partit que també ha estat igualat, que tens la sensació de que si hagués caigut de la teva banda tampoc hagués passat res, que no és la primera vegada de la temporada que l'equip té aquesta sensació. Jo crec que tots els jugadors, tècnics, fins i tot l'afició, quan va acabar el partit, aquella sensació d'una altra vegada i una altra vegada en contra nostra, no? I es repeteix i es repeteix, i tenim missatges des del mateix entrenador, des dels jugadors, d'estem treballant bé i al final de temporada serà bo, però clar, ja queden només aquests sis partits, cinc partits
15, per acabar, 15 punts
per acabar la Lliga, i clar, aquest final de temporada millor no arriba, perquè de fet sumem empats i derrotes, i de victòries ben poques, que també en portem poques al llarg de la temporada, i sobretot aquesta falta de gol, Adri, que ja ho hem comentat al llarg de l'any i que jo crec que és el que està condemnant, sens dubte, aquesta temporada al Centre d'Esports Sabadell, i els números així ho indiquen també.
Una victòria va ser veure un altre cop el Pere Figueres, una bona notícia, ja ho vam explicar durant la setmana a l'hotel suís, que viatjava, que informarà demà al diari de Sabadell del que va ser aquest enfrontament, aquesta derrota, i després a la suite de bronze el sentirem també, perquè avui també ha tret la calculadora el company del diari de Sabadell per fer números al voltant de la permanència. Nosaltres, com sempre, el que fem és repassar en forma d'abecedari com van anar les coses, que va ser malament, ahir al Carmen de Saragossa.
L'abecedari arlequinat.
A. D'Arturo. El davanter de Cartagena va ser el jugador més incisiu del Centre d'Esports Sabadell al llarg del partit d'ahir. A més, va estar a punt d'anotar el 0-1 segons abans de la diana de l'Ebro. El travesser i la mala sort es van aliar perquè el gol del Sabadell no pugés aquesta vegada al marcador. Malgrat tot, un partit més, Arturo va deixar detalls de la seva qualitat.
F.
De Felipe Sanchón. Possiblement l'absència més destacada a l'11 titular d'ahir. El de Sant Boi arriba amb la benzina justa a aquest tram final de temporada i les condicions del terreny de joc de l'Almozara no afavorien que Sanchón jugués de titular. Tot plegat va fer decidir Saligrat no treure'l d'inici i molta gent el va trobar a faltar.
P.
De pilota aturada. El gran mal de cap dels de Toni Saligrat aquesta temporada, una jornada més, les famoses ABP del tècnic de Torrent, accions a balón parado, van ser clau a la derrota arlequinada. El míster valencià va reconèixer que ja han provat fins a 3 situacions per defensar aquest tipus d'accions. Defensa en individual, en zona i mixta. De moment, però, sembla que jugadors i tècnics no han acabat de trobar la tecla adequada per solucionar aquest greu problema.
Z.
De 0. El número de gols i de victòries contra l'Ebro en els 4 precedents entre els dos conjunts arlequinats. Una estadística, si més no, curiosa. L'any passat, una derrota per la mínima a l'estadi de la Nova Creu Alta, i enguany, una derrota, també per la mínima, a El Carmen. Entremig, 2 empats a 0. El balanç de 4 partits és ara mateix de 2 empats i 2 derrotes sabadellenques.
Minut i mig mal comptat i un quart de 3 en directe aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, repassant el que va ser aquesta derrota, 1-0 al Camp de l'Ebre en aquest duel arlequinat. Déu-n'hi-do la malastrugança, tot això, eh?
Sí,
4
sí.
Precedents contra el conjunt aragonès, això que en teoria el Centre d'Esports era el germà gran,
sí,
ni que sigui per història.
El germà petit es podria deixar, algun
sí,
dia,
sí,
també.
Sí, sí, sí. 0 victòries arlequinades, 0 arlequinades, bé, sabadellenques, perquè els dos vesteixen a quadres, 0 gols a favor del Sabadell contra l'Ebre, increïble.
Sí, a quadres ens quedem a vegades després d'aquests partits.
Bé,
i sí,
bé.
És el que deia, aquesta que deia en Sergi, aquesta dada curiosa, si més no, de, ja no tant potser les victòries, que mira, sempre pots tenir un equip negre en aquest cas, però el fet de no poder marcar ni un sol gol, ni a casa ni a fora, es fa doncs certament estrany. Però vaja, com es diu, allò és qüestió de temps, i l'any vinent no tinc cap dubte que aquesta estadística es trencarà, perquè ja només ni que sigui per temps, partits i per insistència, el Sabadell al final ha de marcar i ha de guanyar l'Ebro.
Hi ha una dada de les últimes jornades més enllà de l'Ebro, que és dels gols a favor. La veritat és que anem camí de batre el rècord de llarg de temporada amb menys gols a favor de tota la història del Sabadell a segona divisió B, i en les últimes 6 jornades el Sabadell només ha fet 2 gols i els dos van ser en el mateix partit, la victòria contra el Llagostera. Per tant, dels últims 6, en 5 enfrontaments el Sabadell ha acabat amb un 0 sense haver marcat. no cal ser molt espavilat, veient tot el que portem explicant tota la temporada, que al final el problema del Sabadell l'hem sentit dir a l'Esteve Calzada, al Toni Saligrat, als propis jugadors, és la manca de punteria de cara a gol.
I ahir que escoltava la Transmi, que també llegia la gent al Twitter, trobava a faltar la gent a Felipe. I jo crec que, més enllà de la seva qualitat, jo crec que la gent el troba a faltar pels gols que ha aportat, que sí, és cert que han estat uns quants. També és cert que potser més al principi de la temporada, ara Felipe va just de benzina, ho hem de dir així, no passa res per dir-ho. Físicament, doncs, també ha estat patint les conseqüències de sumar molts minuts, d'acumular molts minuts aquesta temporada, i jo crec que la gent el troba faltant, en el sentit aquest de que saps que Felipe en qualsevol moment es pot inventar un gol, i això és el que està faltant a l'equip aquesta temporada. Més enllà de tots ser conscients, per exemple, que ahir no era ni el camp ni el lloc, possiblement ni el dia indicat perquè Felipe pogués brillar, i que per això Toni Saligrat se'l prefereix guardar, que tingui forces de cara, per exemple, doncs, al partit d'aquesta setmana contra el Villarreal B. I potser d'aquí una mica el malestar de la gent, d'on està Felipe, de per què no apareix abans, perquè en el fons trobes a faltar gol, i Felipe saps que t'aporta gol i saps que és el jugador que aquesta temporada, si més no, està més fi de cara a porteria. Perquè, per exemple, parlem d'Arturo, que vaja, també els havia de portar aquests gols, que va començar bé i que últimament, doncs vaja, sí que segueix jugant i segueix posant aquell plus, sí, de qualitat
generant, no?
Sí, aquell plus de qualitat que veus que ho pot fer i que pot ser el jugador indicat, però també té la mala sort, per exemple, ahir, doncs, de fer un travesser que t'hagués donat, doncs, els 3 punts seguríssimament.
Clar, al final fèiem una reflexió avui a la redacció, que és, per exemple, una de les crítiques o dels retrets a Toni Saligrat era, clar, és que els canvis van arribar molt tard. Si el gol d'Arturo arriba a entrar, algú hagués pensat si els canvis havien arribat en el moment idoni o no. Ho dic sobretot perquè en un minut es va passar del travesser d'Arturo al gol d'Adri Cuevas, i no he llegit a cap seguidor de l'Ebro dient que el primer canvi d'Emilio Larraz va ser al minut 81. Per tant, al final, el que diem del tema de l'encert, si a Roberto no se li escapa aquella pilota, si no està lliure de marcar Adri Cuevas i el primer rematador previ, hi ha una sèrie de factors que acaben condicionant, i que al final, clar, algú dirà, sí, però derrota, deixa't d'històries, i els canvis haurien d'haver entrat en el minut 45. Però segurament és una lectura que es fa a posteriori, tot això, no? Clar, sí. Felipe Sanchón, per exemple, deies, un jugador que arriba carregat de minuts durant tota la temporada, especialment a la primera volta de campionat, se'n batarà, després de no haver jugat gaire la temporada passada, en un camp estret de molta segona jugada, un joc aeri que no li va molt a l'ex del Girona, i a sobre és artificial per acabar-ho d'adobar. Si tot això li sumes que Felipe fa 2-3 setmanes tenia problemes precisament musculars, doncs m'imagino que posats a forçar que jugui contra el Villarreal B i no tant contra el Sabadell. Vaja, ara estic jugant a interpretar la decisió, que entenc les dues lectures, però clar, al final quan un veu l'argument, tot acaba comptant per quin és el resultat, i el resultat va ser del tot negatiu. A tot això, avui aquí sentim, per valorar una miqueta aquestes males sensacions en quant a números, en quant a joc, bé, el que es pot jugar a l'Almozara.
També, sí, tenim diferents protagonistes, Per exemple, comencem per el que hi va ser un dels millors jugadors del partit, ho ha dit en Sergi, també ho va dir Sergi ahir al final de la Transmi, que ell, doncs, el paper al partit d'Arturo li va agradar força. Jo crec que certament va ser el més incisiu, si més no, en atac. I vaja, em quedo amb una de les declaracions que va fer postpartit, amb un petit detall, Adri, perquè parlem del travesser, del no gol, i jo crec que potser vam parlar poc o hi hem posat poc èmfasi al per què aquest travesser. I fins i tot Arturo, en un detall que potser no ens hi havíem fixat, Sergi Garcés es queixava del tema del vent, que deia, ostres, està bufant molt de vent. Doncs quedem-nos amb el detall, amb el que ens explica Arturo després del partit d'ahir. Un Arturo que també hem de dir que tampoc semblava massa preocupat per la situació de l'equip, cosa que, vaja, ens tranquil·litza també, perquè ens fa veure que si més no, dins del vestidor, de moment, els nervis no existeixen.
Sí, la verdad es que lo que tú dices, una ocasión que se estrena el larguero, yo creo, por el poco aire que hacía, y mira, una jugada después nos hacen un gol que yo creo que les da más premio el que s'ha merecido.
L'aire, aquest detall que potser...
Cierto, que li diuen,
sí,
allà.
Que certament en Sergi es queixava molt i que, vaja, en aquest cas, doncs, pot haver condicionat, si més no, a aquest partit.
Que al final va ser una jugada que va condemnar tot, perquè és que canvia radicalment el panorama en un camp on és especialment difícil combinar, generar no, perquè al final a base de pilotada segurament, doncs, alguna ocasió de perill acaba generant, però és difícil haver d'anar a remolc en un camp com l'Almozara.
I fèieu conyes durant la transmissió de que, quines imatges haurien treure els companys d'Aragón Televisió, perquè clar, amb un resum d'un partit...
La meva solidaritat amb ells.
Ha anat per l'aire durant els 80 minuts, potser dels 90 que consisteix el partit, doncs certament és complicat. I tot i així, jo crec que més enllà d'aquest travesser sí que hi ha sensació dins del vestidor de mala sort, d'aquesta temporada, una mala sort generalitzada que segurament no és dramàtica ni ens ha de portar ensurts importants, però sí que amb petits detalls, petits moments, petits partits, petites jugades, que dius, ostres, si aquell gol hagués entrat, si aquell partit l'haguéssim guanyat, ens faria estar al lloc de patir per a veure quan assegurem la permanència, no tant per assegurar la permanència, sinó de quan finalment serà, d'estar un pèl més amunt i lluitar per llocs capdavanters. I precisament sobre aquest fet, sobre la mala sort, en la jugada del gol que va condemnar l'equip, també parlava Arturo.
Sí, sí, nosotros sabíamos que íbamos en un partido de 0-0, de pelea, de lucha, de mucho balón aéreo, y yo creo que la verdad es que hemos competido muy muy bien, pero mira, pues al final un mal rechace, un despiste en una jugada de balón parado, pues nos penaliza muchísimo, que es lo que yo creo que nos está pasando últimamente.
I a més, com dèiem abans, el tema de l'ABP, de la pilota aturada, que un cop més va penalitzar i molt al centre d'esports. 21 minuts clavats per sobre de les dues, us estem preguntant avui, queden 11 minuts per respondre a l'enquesta, quants punts seran necessaris enguany per assolir la permanència? El grup tercer de segona divisió B ha canviat lleugerament el percentatge, ha crescut el d'entre 43 i 45 punts amb el 61% dels suports, el més de 45 que ha baixat un pèl amb un 32%. De seguida sentim experts en la matèria parlant d'aquesta qüestió. Abans, la veritat és que un dels que més clar va ser ahir en el seu discurs, Àngel Martínez.
Sí, i diria gairebé que juntament amb Toni Saligrat, perquè la primera pregunta al Sergi, quan li pregunta com està, doncs Toni Saligrat va dir, home, doncs avui precisament potser és un dels dies que un pèl tocat sí que estic, més enllà de que no ha estat una derrota ni molt avoltada, ni que no te la puguis esperar, perquè vaja, el camp de l'Ebre es pot perdre i la situació no és dramàtica, però sí que va dir que certament vaja, sortia del Carmen doncs un pèl tocadet, i en la mateixa línia també parlava Àngel Martínez un cop finalitzat el partit, el migcampista gironí, que reconeixia, vaja, que la derrota va deixar l'equip tocat.
Fotuts, no sé bé com es pot dibuixar la sensació d'estar fotut, perquè bueno, vens aquí a aquest camp, vens amb la mentalitat que has de vindre aquí a fer el que tens que fer. I bueno, fem les coses bé i bueno, una jugada desafortunada, tot just després d'una ocasió claríssima d'Arturo que no entra perquè no entra, i bueno, decideix tot en una errada, una mala decisió, una ocasió desafortunada en la nostra àrea.
Vaja, no sap si qualificar-ho o no d'errada, suposo que es volia esperar a veure la repetició del gol.
Curant salut, no? Per sí. Si de cas, o que regar-li el mort a la fent d'aquí.
Correcte. En tot cas, l'Àngel Martínez, que reconeixia estar fotut, tant ell com el vestidor, i que també parlava de derrota dolorosa, perquè el gol arriba en una acció, i tu ara ho comentaves fa dos minutets, en una acció a pilota aturada que sabem que està sent molt decisiu al llarg de la temporada, sabem que el Sabadell està patint i molt aquest tipus d'accions. Fa un temps dèiem que a favor i en contra, últimament ja és allò només en contra, que a favor falta potser un dia també fer un golet allò a pilota aturada, i Àngel Martínez doncs reconeixia que sabien que aquesta acció era determinant, que l'havien de controlar i que no ho van fer.
Sabíem que ells, si no era de córner o de pilota parada, era difícil que ens fessin un gol, i bueno, han aprofitat això, han tingut la sort de trobar-se amb el gol i res més. La veritat que no puc dir res de l'equip. L'equip ha treballat bé, hem fet el que teníem que fer a aquest camp, hem vingut mentalitzats de fer aquest treball, hem tingut un parell d'ocasions d'Arturo i bueno, no he tingut la fortuna. Ja només queda marxar cap a casa, descansar i començar a treballar per la setmana que ve.
Doncs pensant ja de cara al futur, perquè déu-n'hi-do també el calendari que ens ve a sobre, començant per Villarreal B, després serà desplaçament a Formentera, un equip que s'està jugant les garrofes a la part baixa de la classificació, i encara haurem de veure el Mallorca passar per la nova Creu Alta, també anar cap a València Mestalla, que ja veurem si l'equip que juga a Paterna doncs té opcions a les hores de play-off o no, i en l'última jornada tres quartes parts del mateix amb el Lleida Esportiu. Calendari a priori molt dur, veient la situació dels cinc rivals del
Centre d'Esport Sabadell, però abans de començar a fer càbales en aquest sentit, el que sentirem és un dels que s'ha guanyat a pol ser una de les referències al darrere del Centre d'Esports.
Sí, de fet és la parella de fet, podríem dir-ho així, de Miguel González, l'eix de la defensa arlequinada, Aleix Coc, el tarragoní, que ahir escoltàvem que sortia del Carmen un pèl tocat al bessó, deia, i esperava, i també esperem que sigui el que ell ens comentava, una petita sobrecàrrega, va marxar allò amb una mica de gel al bessó. Esperem que tot es quedi aquí, que no vagi a més. En tot cas, estarem pendents de l'evolució del central tarragoní, que també considerava injusta la derrota d'ahir de l'equip contra l'Ebro, sobretot perquè diu que ho van fer tot per guanyar.
Sí, és que jo crec que ho hem fet tot el que es podia fer en aquest terreny de joc per guanyar el partit, no? I com bé tu dius, concedim molt poques ocasions, podem dir una en tot el partit, i és la que hem fet, no? També, bueno, espero que això canvi, no? Perquè sembla que tenim bastanta mala sort de cara a gol, i bé, esperem que això canvi, sí.
El discurs a tot això, Marc, la veritat és que més enllà de si és un empat, no és un empat, etc, és un discurs que acostuma a ser repetitiu, entre altres coses perquè la situació és molt similar. Clar, al final no és la primera vegada que tornes d'un camp amb aquestes sensacions i, per tant, les impressions et porten a dir més o menys el mateix, però és un déjà vu constant, eh?
Sí, sobretot perquè no acabes d'arrencar, eh? Suposo que jo crec que es trencaria, i és una cosa que no ha passat, ha passat poc, eh? Dues victòries consecutives, sí, però parell de moments de la temporada.
Primera volta amb Llagostera i Alcoyano, i para de comptar. O sigui...
Per tant, jo crec que si en algun moment s'haguessin aconseguit tres victòries consecutives, quatre, tres victòries i un empat, allò que veus que sumes, que puges, però la sensació has tingut sempre la mateixa, eh? Quan traies una mica el cap, i en això jo us ho he dit sempre, ho apunta molt, eh? Quan hemos querido levantar un poco la cabeza, pum, nos l'han agachado rápido, sempre ho comenta el Bodan Josu, doncs vaja, és una mica la sensació que tenen tots els jugadors, que també des de fora al final doncs, et queda, no? De que l'equip doncs, competeix bé, fa bons partits, però no guanya, que seria una mica el problema que està tenint aquesta temporada, o guanya poc, diguem-ho bé, més enllà d'encadenar, òbviament, molts empats que, per exemple, en un dia com avui, doncs, es troben a faltar.
Ahir sí, la veritat és que avui haguéssim signat el 21è empat. Ahir viatge de tornada des de Saragossa, avui entrenament de recuperació, demà, per tant, tornem una mica a la rutina que s'havia trencat les últimes setmanes, descans, i a partir de dimecres a pensar en el bo de Miguel Álvarez i la seva plantilla, que déu-n'hi-do el tros de plantilla que té.
Correcte, que torna aquí un vell conegut de l'afició arlequinada, Miguel Álvarez, que segur que el podrem escoltar al llarg de la setmana, que jo crec que més enllà de que per l'afició serà especial, jo crec que per ell també, tornar a una de les seves banquetes o una de les banquetes doncs, que possiblement li té més estima. En tot cas, diguem-ho així, no és una final, però partit importantíssim del Sabadell aquest cap de setmana a la nova Creu Alta contra el filial del Villarreal.
6 punts entre el líder i el Villarreal B, que és el segon, per tant, apurant les últimes opcions de ser campions al filial Gruguet per part del Sabadell, com dèiem, en començar, 41 punts, 5 de marge respecte al play-out, 5 també respecte al descens directe, faltant justament 5 jornades pel final. Gràcies, Marc. De fet, d'aquí a una estona sentirem a 5 periodistes també. Fins ara.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon, qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta, es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta, sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell, sé on siguis.
Som Estudiants de la Immaculada i et volem dir...
Sabadell és sensualitat, és esport.
Sabadell és gastronomia, és comerç i tecnologia.
Sabadell és cultura, salut, bellesa.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a...
Radio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Suite de bronze.
Dos quarts clavats de 3 de la tarda. Avui us preguntem a l'enquesta quants punts caldran per salvar la categoria. Recordem que el centre d'esport suma 41 aquestes alçades i és 5 per sobre del perill, faltant-ne 5 jornades pel final. El 62% de l'audiència creu que entre 43 i 45. El 32% que més de 45, per tant el Sabadell hauria de sumar-ne encara 4 dels 15 que queden, només un 6% creu que o 42 o menys, que anirà molt barata enguany la permanència. Per tant, creieu que anirà cap amunt, que picarà aquest any la salvació, i avui portem una suite de bronze diferent. 5 companys que segueixen l'actualitat del grup 3 de segona B responen també a aquesta enquesta, a més, amb arguments. Han tret la calculadora, han fet els seus particulars pronòstics. Quina serà la xifra límit que marcarà la salvació aquesta temporada?
Albert Robledillo, l'esportiu.
No crec que siguin necessaris més de 43 punts per aconseguir la salvació. Primer de tot perquè no veig dos equips, el Llagostera, el Formentera, fent més de 7 punts i no veig el Balears fer-ne 8. També hi ha una cosa a tenir en compte i és que hi ha múltiples xocs directes a la part baixa de la classificació entre la Penya Deportiva, el Llagostera, el Balears, fins i tot el Formentera ha de jugar contra l'Olot la propera jornada. Segurament les dues properes seran claus perquè hi ha xocs directes, el Llagostera és qui té el calendari en aquest sentit més carregat de xocs directes. Però el Sabadell tinc la sensació que amb un triomf ja faria per assolir la salvació i que no s'hauria de preocupar gaire perquè la part final dels equips de la part baixa sol ser una muntanya russa.
Pere Figueres, Diari de Sabadell.
Semblava una jornada que aquesta xifra estaria bastant baixa aquesta temporada per la trajectòria dels equips de baix, però s'ha de reconèixer que en aquesta segona volta han apretat tots, deixant ja al marge el Deportivo Aragón, que com sabem ja és equip de tercera divisió, i en aquest moment tots els que estan en perill tenen opcions de salvar-se, via el play-out o vital, i fins i tot aquesta situació compromesa. No? Jo diria que la salvació final rondarà els 44-45 punts en quant al descens directe. De totes maneres, la plaça de play-off pot ser que estigui una mica més cara i tingui d'arribar als 45-46, tenint en compte doncs, aquesta gran reacció que han protagonitzat diversos equips de la zona baixa.
Pablo Sierra, Ivetres Ibiza.
Jo crec que enguany la salvació estarà una miqueta més cara del que solia ser habitual, més a prop dels 50 punts que no pas dels 40-45, i això ho penso perquè hi ha equips com podria ser el Sabadell que ja han superat els 40 i encara tenen opcions de baixar. Que la salvació estigui més difícil que altres temporades no beneficia mica ni la Penya Esportiva ni el Formentera, perquè amb 34 i amb 36 punts això vol dir que hauran de guanyar 3 o 4 dels 5 partits que queden per tenir opcions de salvar-se.
David Planella, Ràdio Olot.
Traient calculadora, llibreta, llapis i sobretot goma, els càlculs em diuen que aquesta temporada per salvar-se s'hauran de fer com a mínim 44/45 punts, que ja és més o menys la xifra que es diu a principi de temporada que fa falta fer per aconseguir la salvació. Ens trobem amb un grup d'equips, Sabadell, Alcoià, Peralada, que amb una victòria ho podrien tenir ja fet, Atlètic Sagunt i Olot, que estan per sobre de la zona vermella, en necessitarien un parell, i llavors els Llagostera, Formentera i Atlètic Balears, i Penya Deportiva també, que estan en descens i en play-out, jo crec que necessitaran més de dues. Estem parlant d'una lliga molt igualada, però en què tot pot canviar, tenint en compte que la setmana passada la jornada ja ens va demostrar, van guanyar tots els de sota, que els números es poden ensorrar molt fàcilment.
Jordi Mestres, Futbol Catalunya.
La permanència d'aquesta temporada està sent de les més disputades i de les que sortiran més cares els últims anys, tant pel que fa als punts com pel que fa a les sensacions. Els equips que estan ara mateix lluitant per no baixar són els que estan tenint un millor rendiment a la segona volta. De fet, a les primeres posicions, si mirem només els punts sumats a partir de l'equador del campionat, hi ha equips com l'Olot, com la Penya Deportiva, equips de la zona baixa que estan lluitant per seguir a la categoria, que estan traient un rendiment molt bo, i això ha fet que la classificació es comprimeixi encara més i que sigui necessari un número de punts bastant elevat de cara a mantenir la categoria. Tal com està ara la classificació, jo crec que aquesta temporada no només seran necessaris els 45, que altres anys no ha fet falta, sinó que jo crec que la permanència, per tenir-la matemàticament, estarà entre uns 46 o 47 punts. Per tant, en el cas del Sabadell, penso que si guanya dos partits ja estaria salvat. Jo crec que estarà lluitat fins a l'última jornada i que és una mostra més del que és el grup 3, no? Que equips com l'Olot poden guanyar el Cornellà, la Penya Deportiva també va superar el Mallorca, el Formentera li va competir també a Son Moix, i són equips que vendran molt car a la seva pell.
Queda clar, per tant, diversitat d'opinions. Veurem, guardarem els pronòstics d'aquí a 5 setmanes. Sabrem qui tenia raó, si l'Albert Robledillo no més de 43, si el Pablo Sierra i el David Planell al voltant de 43, 44, 45, o el Pere Figueres i el Jordi Mestres, que aposten cap a més aviat 45, 46, fins i tot parlava de 47 punts el company de Futbol Catalunya, Jordi Mestres.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Swings.
Dos quarts i mig, no deixem el món del futbol. A l'obrador arlequinat continuen les complicacions. Pel filial, el Sabadell B va perdre 2-1 al camp de la Muntanyesa i és en el límit de Primera Catalana. De fet, és qui marca la salvació, però molt atents també als descensos per compensació, als possibles descensos arrossegats que podria complicar la presència del segon equip del Centre d'Esports a Primera Catalana en cas de seguir, evidentment, a la posició que ocupa ara mateix. Tot després d'una derrota a Nou Barris, podríem dir que amb dues cares. A la primera part, un penal dubtós va permetre a la Monta avançar-se dins d'uns 45 primers minuts que Roger Ligero, migcampista arlequinat, reconeix que no van ser gens positius. Res de bo del Centre d'Esports Sabadell B.
El primer gol que ens marquen és un penalti que des del nostre punt de vista i és el que és, ha sigut inexistent. Però bueno, llavors hem començat ja remolque i sempre costa més, però hem seguit endavant. Després ens han marcat un altre gol que, perquè hem de reconèixer que la primera part tampoc hem estat molt fins.
Per tant, a la primera part es va escapar la Muntanyesa, la reacció de la segona va servir per plantar cara amb el gol de Sergi Estrada, el màxim golejador, el gol del definitiu 2-1, però no per poder esgarrapar algun puntet a Nou Barris, tot plegat en una dinàmica clarament negativa que Ligero sap que han de redreçar aviat per no descendir.
Si portem 5 o 6 jornades que no aconseguim emportar els nostres 3 punts, que hem aconseguit empatar, però quan semblava que tiraven cap endavant de cop i volta perdíem un partit que teníem que guanyar. Però sí, està clar que estem en una situació complicada que fa 5 setmanes no estàvem. però ens hem ficat nosaltres aquí i nosaltres també hi creurem.
Ara mateix el Sabadell B és l'últim equip que, si avui acabés la Lliga, se salvaria amb només 2 punts de marge sobre el Júpiter, en zona de promoció de permanència, i també a 2 del Banyoles, en descens directe. Aquesta setmana el filial Arlequinat visitarà un rival directe, el penúltim classificat, al Sant Cugat, en una autèntica final pels de Carlos López. I mentrestant, dèiem que la jornada era negra per l'Obrador Arlequinat perquè el juvenil A agonitza la Lliga Nacional. El camp del primer en ascens, podríem dir, és a dir, el millor classificat traient els segons juvenils, el Sabadell ell va caure 6-3 davant l'Europa, i això que va començar marcant el primer minut de partit, però a partir de l'1-1 qualsevol errada al darrere va ser una llosa pels de Dani Leoncio, tal i com comenta el jugador Oscar Reche.
El mínimo resquicio parece que se nos caiga en contra y cada detalle nos marca, ¿no? Y nos metieron 4 goles muy rápido y incluso acierto de ellos también, ¿eh? Hay que decirlo que no solo fue mérito nuestro, que también fue acierto de ellos. Pero bueno, al final no subimos llevar el partido incluso por delante del marcador.
Fent números, ara el Sabadell juvenil té 12 punts menys que la permanència, que la marca Llagostera. En cas d'anar molt malament la pròxima jornada, la diferència podria ser de 15, faltant 15 pel final. Seria un descens virtual, però això sí, amb l'averaix favorable al Sabadell juvenil, amb la qual cosa els de Leoncio, segur, passi el que passi, no baixaran matemàticament encara aquesta setmana. Reche, això sí, creu que per respecte a la institució han de seguir competint igual, succeeixi el que succeeixi.
Intentando defender el escudo del Sabadell, que bueno, es lo que tenemos que hacer sobre todo por encima de la categoría y todo. Y bueno, se nos va un partido que era clave para nosotros, porque si ya teníamos pocas posibilidades, ahora tenemos menos aún. Pero aunque hasta que matemáticamente no estemos fuera, vamos a seguir luchando y que cosas peores han visto, obviamente. Y sabemos que está difícil, pero no vamos a dejar de trabajar y luchar para conseguirlo.
Fèiem els números a negatius. Si ens posem en el cantó més optimista, una victòria, depèn de com vagi les coses, podria deixar el Sabadell juvenil a 9 de sortir del pou, faltant-ne 15 pel final. L'Atlètic Segre serà el proper rival olímpia d'aquest juvenil A del Sabadell.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Bona tarda, són les 7. Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències de la xarxa viària més propera a Sabadell.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
La vaga de taxis a Sabadell està tenint un seguiment de gairebé el 90%.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
Aquest, però, és l'11è empat en 17 partits del que portem de Lliga del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Un minut, 45 segons i 3:45 en directe a l'Hotel Suís per parlar una miqueta de ciclisme i de David de la Cruz, que ha acabat 9è, la Itzúlia. Després d'un mal dia per començar, el ciclista sabadellenc Ha estat un dels protagonistes d'aquesta volta al País Basc, però ni de bon tros no ha pogut lluir-se, com l'any passat, quan, recordem, va guanyar una etapa, ni més ni menys que Sant Sebastià, va vestir el mallot de líder dos dies i també va ser el quart a la general a les portes del podi. Aquest cop ha tocat una novena posició a la general, per tant un top 10. Ha anat de menys a més, de la Cruz, però avui a Ràdio Sabadell ha admès que no ha complert amb la fita que s'havia marcat en aquesta Itzúlia 2018.
És difícil, no? Perquè quan vas amb unes expectatives doncs, més altes que les que al final he pogut assolir, doncs, bueno, i és complicat fer una valoració, però bueno, intentarem. La veritat és que a nivell de forces m'he trobat cada dia millor. Potser les dues primeres etapes vaig patir molt i vaig perdre un temps molt valiós, no? I, però bueno, no vaig estar a l'alçada, així que a partir de la tercera etapa, doncs ja em vaig començar a trobar molt millor.
Autocrític, per tant, a l'hora de fer aquesta valoració, el David de la Cruz, a l'hora de buscar els motius també d'aquest baix rendiment, especialment els primers dies de competició, afirma que no va arribar al País Basc en plenitud de condicions i que això l'ha pesat massa, l'ha penalitzat massa a l'hora de competir en una volta per etapes com aquesta.
No soc una persona que m'agrada dir molt ficar excuses, no? però no n'ha de fer totes les valoracions. No? Venia des de la Prismissa al País Basc i havia tres setmanes sense competicions. La primera setmana, doncs, bueno, no entrenes gaire perquè s'ha recuperat d'una cursa tan exigent com la Prismissa. La setmana següent, que era la segona setmana, que és la setmana que l'entrenament, doncs vaig estar malalt i gairebé no vaig poder entrenar com havia de fer. I, per tant, l'última setmana que vaig poder entrenar va ser la setmana abans de la cursa, no? Doncs bueno, el fet de potser no tenir aquesta regularitat t'afecta a l'hora d'afrontar les tres etapes de la competició.
Per buscar el cantó positiu, el sabadellenc va ser setè el dia de la contrarrellotge, que es va dur a terme a l'Odossa, confirmant així les millores experimentades en els últims mesos en aquesta especialitat i que van quedar de sobres de manifest amb la victòria de la Cruz ara fa ja algunes setmanes a l'últim dia de la Ruta del Sol a Andalusia. En aquest sentit, el de Campoamor sí que va acabar satisfet amb la crono feta a l'Itzúlia.
Al final, la gent que em va guanyar la contrarrellotge eren gent doncs, que són molt especialistes, no? Si treus, doncs, excepte el Roglic, no?, que està en un estat de forma doncs, impressionant, vaig ser el primer de corredor a la contrarrellotge dels que estàvem fent la general, no? Per tant, doncs, bueno, això és molt, molt important de cara al futur i sobretot de cara a cronos que siguin una miqueta més llargues, fins i tot, no?
Pensava ara ja en clau de futur. El David, una vegada més, de la Cruz ha vist com els primers dies de competició li costava una miqueta d'arrencar, especialment a la primera etapa, la qual assegura que va acabar més cansat fins i tot que l'última, amb tot el desgast que suposa d'una setmana competint. Per tant, el primer dia és arauts per oblidar del sabadellenc, un fet a tenir en compte de cara al futur, com diem, i també un factor que evidencia que David de la Cruz és un corredor de voltes de tres setmanes.
Sempre és un corredor que vaig més dia rere dia, però les primeres etapes, si no arribo ja, com es diu, no, amb el got ciclista, amb la carbonilla treta, doncs em fan passar malament i les dues primeres etapes, sobretot la primera de País Basc, ho vaig passar força malament. No me'n recordo que vaig acabar l'etapa supercansat, molt, molt més cansat que el que vaig acabar l'última, la darrera etapa, no? És a dir, que això ja et dona una miqueta una idea.
David de la Cruz fent una miqueta de valoració del que ha estat aquesta Itzúlia 2018 aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. La pròxima cita al calendari del ciclista sabadellenc que arrencarà dilluns de la setmana vinent, d'aquí en 8, serà el Tour dels Alps, el que es coneix històricament com el Giro del Trentino.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Deixem ara sí la bici, anem a la natació. Marina García està sent la gran protagonista del Club Natació Sabadell en els tres primers dies de competició de l'Open d'Espanya Absolut, aquest campionat que s'està disputant a Màlaga. Una cita que va arrencar dissabte, que acabarà dimecres, per tant s'allarguen el calendari i de moment podem dir com a gran notícia que la barcelonina ja té la butxaca a la mínima per l'europeu de Glasgow del proper estiu a la prova dels 200 braça. Ens actualitza tota la informació d'aquest Open de Màlaga, sobretot centrat en els esportistes sabadellencs, el Joan Blanc.
El duel que estan protagonitzant Jessica Vall i Marina García a les proves de braça està sent el més destacat d'aquests primers dies de competició a l'Open d'Espanya Absolut de Natació. Totes dues dominen aquesta especialitat de forma clara i es retroalimenten dins l'aigua. Vall es va imposar la prova dels 50 braça, batent el rècord d'Espanya just per davant de Marina García, que va fer segona. A l'altra final, en presència sabadellenca d'aquests dos primers dies de competició, Judit Ignacio es va haver de conformar amb el segon lloc a la final dels 200 papallona. Només Mireia Belmonte va poder amb la nedadora del club, que va deixar el crono en 2 minuts, 10 segons i 23 centèsimes. Ignacio haurà d'esperar a la decisió de la Federació Espanyola per saber si pot participar o no a l'Europeu de Glasgow d'aquest estiu. Aquesta tarda, nova jornada de finals, amb la presència de dos nedadors del club. Marina García afronta els 200 braça, la seva millor prova, amb el repte de desbancar a Jessica Vall. Totes dues es llançaran a l'aigua sabent que tenen ja la mínima garantida per a l'Europeu, ja que van rebaixar aquesta marca tant a les preliminars com a les semifinals. També tindrà aquest objectiu Mar Sánchez, que afronta la final dels 200 estils, la seva primera prova en aquest Open d'Espanya de Màlaga, amb el repte de baixar dels 2 minuts. Ara mateix, el mallorquí del Natació Sabadell no està lluny d'aquest objectiu, que podria aconseguir a la final d'avui, a 6:45 de la tarda. Sánchez s'ha vist superat a les preliminars i semifinals per un Hugo González, que sí ha aconseguit la mínima i que es confirma com el gran rival del nedador del club per aquesta final dels 200 estils d'aquesta tarda. Un cop acabi la jornada d'avui, encara quedaran dos dies més complets d'aquest Open d'Espanya de natació, que des del passat dissabte s'està celebrant a Màlaga. I algunes opcions clares de mínimes pels representants de Barkis i Jerovski. Mar Sánchez tindrà més proves per assolir aquest objectiu. Marina García també. I cal veure com responen Bea Gómez i la veterana Erika Villaécica, que de moment no han entrat encara en competició.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Deu minuts i les 3 de la tarda d'aquest dilluns, dia 9 d'abril. No marxem encara del món aquàtic. Canviem la natació pel waterpolo, perquè l'Estalpul Natació Sabadell ha complert amb el tràmit davant del Madrid Moscardó en una nova jornada de la Lliga Iberdrola femenina. Victòria de les de David Palma dissabte per 31-3 a Can Llong, en el que va ser un pur tràmit, segons ha reconegut, segons ha destacat la portera Laura Ester.
Ja des del principi de setmana portàvem pensant en Lups, en el rival de semis de Copa d'Europa, i bueno, com has dit, aquest partit era de tràmit i bueno, hem intentat provar coses, però la veritat és que no gaires.
Totes les jugadores de camp, excepte la capitana Olga Domènech, van veure porteria en aquest partit, que no va tenir cap mena d'història en cap moment, per exemple, amb un parcial de sortida de 7-0, només començar en només 6 minuts. A la prèvia, David Palma assegurava que volia posar en pràctica la pressió que faran d'aquí uns dies, a partir de la setmana vinent, a la final a 4 de Kirishia, Rússia. Veient el nivell del rival, però, Laura Ester admet que no van poder provar gaires coses.
El nostre atac ha estat molt encertat avui, quasi cada atac era un gol, llavors clar, ja no podies començar a fer la pressió des del pas a la portera d'elles i pràcticament no ens ha servit gaire.
Per aquest motiu, aquesta setmana tindran dos amistosos de nivell de qualitat per les sabadellenques, demà contra l'Olympiacos del Pireu, que enguany ha estat una de les sorpreses. No s'ha classificat per la Final Four i disputarà la de la Lent Trophy aquests dies a Mataró. Això serà demà, aquest amistós, que de fet és la reedició de les semifinals de l'any passat. L'Olympiacos a la tanda de penals va deixar fora de la lluita pel títol a l'Estalpul Natació Sabadell, mentre que dijous, dos dies més tard, nou amistós internacional contra la selecció xinesa. Dues proves, aquesta sí, de nivell, segons diu la portera de l'Estalpul femení, Laura Ester.
És molt important, i ja sobre això, una setmana de la Final Four, el poder tindre entrenaments contra un equip com és l'Olympiacos, que és un gran equip que s'ha quedat aquest any fora de la Final Four, i amb la selecció xinesa, que mica en mica va pujant cada cop més.
Tot això pel que fa al waterpolo femení. La selecció espanyola masculina, amb el jugador de l'Estalpul Natació Sabadell, Sergi Cabanas, ha acabat subcampiona a la superfinal de l'Europa Cup disputada a Rijeka. A nit, a la final, l'equip de David Martín va perdre per 9-12 davant l'anfitriona Croàcia, en un partit en el qual Cabanas va fer un gol. Demà, a Pamplona, el combinat estatal tornarà a competir. De fet, avui mateix han viatjat des de terres balcàniques cap al nord de la península. Demà serà davant d'Hongria aquest partit, rival amb el qual ja s'han vist les cares aquest cap de setmana a l'Europa Cup, però en aquesta ocasió serà partit corresponent a la Lliga Mundial. I a tot això, dins d'un cap de setmana amb moltes cites esportives i amb molts al·licients, uns d'ells eren les dues visites dels líders al carrer Boccaccio dissabte, especialment la del conjunt masculí, perquè més enllà de rebre el primer classificat de la primera nacional, era tot un derbi, tot un Oar Gràcia Sabadell amb vol Sant Quirze. L'Oar no ha pogut repetir la gesta de l'anterior jornada, tornant a tombar el líder. Ho van fer a la pista del Sant Esteve Sesrovires, aquest cop es van quedar a prop, però no ho van aconseguir davant del Sant Quirze, que es va imposar, com diem, dissabte al derbi per 25 gols a 31. Un partit, això sí, molt més ajustat del que diu aquest marcador final, aquesta diferència de 6 gols al derbi, ja que els quiris van obrir l'escletxa definitiva en els últims 5 minuts d'enfrontament. Arnau Xerta, jugador verd i blanc, creu que no van estar al nivell dels últims partits.
Crec que ens ha fallat els nervis, hem perdut moltes boles i no m'he estat del tot fins, no m'he estat com a Sesrovires i com els últims partits. I ens fa mal perquè avui ha vingut molta gent i ens ha vingut a animar, però és el que hi ha.
Ambientàs, per tant, que no va servir per sorprendre un altre cop al líder, per tant, continua la primera plaça l'handbol Sant Quirze en aquesta primera nacional masculina d'handbol. Malgrat tot, el Gràcia va competir un cop més de tu a tu contra un dels rivals de la part alta, guanyant-se així una miqueta entre unes coses i unes altres a base de fer grans partits contra rivals de la zona alta al respecte de tota la primera nacional. Una lectura que coincideix tant a la pista com a la banqueta, sentint les paraules del propi Xerta i també del seu entrenador, el tècnic de l'Oar, Miquel Benítez.
Aquesta temporada hem fet un gran pas endavant. Jo penso que els equips ja ens estan tenint por i de cara a l'any que ve podem fer coses maques. Sempre costa, però mica en mica ens estem guanyant el respecte de la competició i estem jugant cada cop millor.
Jo crec que el respecte era una de les coses que volíem assolir aquesta temporada. La tenim. Un equip de la part alta amb molt bons jugadors ha vingut aquí per totes, partit de tu a tu, molt maco, crec que l'afició ha disfrutat. Ens hagués agradat tenir un punt o una victòria, però bueno, l'esport és així i quan el rival juga molt bé també se l'ha d'aplaudir.
La veritat és que li va faltar una miqueta de benzina a l'Oar Gràcia en els últims compassos de partit per acabar de sorprendre aquest Sant Quirze. L'inici, tant del primer temps com el de la represa, van ser del tot quirzetencs. En el primer cas, per exemple, el Gràcia es va refer, igualant el marcador a 14 al descans, i això que perdien de 6. L'experiència, però, va acabar sent clau pel conjunt visitant. Miquel Benítez, el tècnic verd i blanc, lamenta sobretot el fet d'haver d'anar a remolc tot el partit.
Jo crec que la clau ha estat... Ells tenen un equip bastant veterano, jugadors que venen de jugar a Sobal amb molta qualitat, segon pressupost de la categoria, evidentment, tenen molta qualitat, justa victòria per part seva. La clau, els dos inicis de part, primera part 2-8, molt bé per ells, segona part també ens han fet un 3-4-0, anar remolc contra un equip que és molt bo és molt difícil.
A falta de 4 jornades pel final del campionat de la Lliga Regular d'aquesta primera nacional, el repte ara de l'equip de Miquel Benítez és recuperar la 6a plaça que acaben de perdre amb aquesta desfeta de 6 en el derbi contra el Sant Quirze. El pròxim rival serà l'handbol Esplugues, pista que visitaran els graciencs aquesta setmana. Avui és dilluns, però malgrat tot també tenim competició a l'esport sabadellenc. El líder de la primera catalana de bàsquet femení, el filial de l'ESNAT Sant Adrià del Besòs, visita aquesta nit les naus del carrer Montcada per enfrontar-se al Club Natació Sabadell en un partit de contrastos, en un partit entre dos equips que lluiten per objectius ben diferents. Les nadadores, per exemple, han canviat la tendència negativa que portaven, per tant, optimisme a les files sabadellenques, però això sí, el club segueix a la part baixa de la classificació. Quim Gómez, l'entrenador, assegura que si fan saltar la banca contra el primer classificat avui, podran viure amb més tranquil·litat el tram final de Lliga.
Si aconseguíssim derrotar el líder amb el tema dels partits que queden per davant, està clar que podríem fer un final de Lliga bastant més tranquil. És a dir, que bueno, aquest partit l'afrontem amb moltes ganes i amb totes les... amb tot sobre la taula, perquè crec que realment tenim opcions.
Tenen opcions les nedadores. Quim Gómez també ha parlat del rival, un filial de l'ESNAT Sant Adrià, que per l'entrenador del Club Natació Sabadell Femení és el millor equip de la categoria.
És el millor equip per plantilla, vull dir, per mi és l'equip més treballat de tots. És a dir, jo tinc amistat amb l'entrenador i la veritat és que qui dedica moltes hores no només al treball propi, sinó al treball dels equips rivals. i per tant és un repte majúscul així. I bueno, esperant que arribi aquesta cita per veure on estem.
A 3:15 arrencarà les naus el partit entre el Natació Sabadell de bàsquet femení i el Sant Adrià B. Si sou fidels a l'Hotel Suís, sabeu que amb aquesta sintonia el que toca repassar és el menú del dia, no el d'avui, sinó el de demà. Tindrem, per exemple, el davanter arlequinat Arturo Rodríguez Pérez Reverte parlant sobre la situació actual del centre d'esports. També una història de superació, la del Pol Viada, que ha tornat a jugar a l'Escola Pia de Futbol Sala després d'uns anys a l'estranger i ja recuperat de la lesió de llarga durada que va patir al genoll. I també coneixerem l'Àlex Gallar, futbolista nascut a Sabadell i que lluita per l'ascens a primera divisió amb la Societat Deportiva Huesca.
Hotel Suís.
Fins aquí l'Hotel Suís, el primer de la setmana amb el Toni González de les Vies de So amb les claus a la mà per tancar les portes d'aquest programa, d'aquest Hotel Suís i deixar el camí lliure a l'Alfons Mallol, a la Karen Madrid i al seu Quimeri, que d'aquí uns segons arrencarà. Per la nostra part està tot. Més informació, com sempre, @RadioSabadell al Twitter o a la web de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.